Les 9.
Bon dia, és divendres 13 d'octubre de 2023 i això és l'Infomatí. Us parla Martí González.
Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Comencem amb una entrevista al tinent d'alcaldia d'Economia, Coneixement i Organització, Carles Bruguerolas, d'aquí a aquesta casa Cugat Mèdia, en què assegura que durant el 2024 les retallades seran molt importants per passar els 25 milions de números vermells del 2023 a números verds, però alhora adverteix que caldrà tocar l'estructura de l'Ajuntament, com el capítol 1 del personal o el 2 d'adquisició de béns i serveis, però en aquests dos casos es farà de manera progressiva i no de cop. Bruguerolas adverteix que el pressupost del 2024 serà duríssim i que caldrà avançar pagaments a un 2023 que donen per perdut. L'escoltem.
Per tant, un cop elaborat el diagnòstic i definida una possible xifra, perquè al final estem parlant d'unes previsions, no?, de tancament del 2023 a l'entorn dels 25 milions d'euros, i un cop definit l'objectiu de revertir la situació en un sol any, en 2024, és possible, i ho explico aquí públicament, igual que ho estic parlant amb l'oposició, que la xifra del 2023 empitjori per fer més viable la reversió de la situació.
Empitjori de 25.
Sí, és probable, vaja.
El tinent d'alcaldia, que tot i evitar els retrets directes, també ha explicat en aquesta mateixa entrevista qui creu que és el responsable d'haver estirat més el braç que la màniga.
Si haig de posar un nom sobre la taula, doncs inevitablement, i sense cap tipus d'acritud, i amb tot el respecte, haig de posar en d'en Pere Soler, que és l'anterior responsable de les finances, no? Ara, també a ningú se li escapa que hi ha una màxima responsable, que és l'alcaldessa, no? Però al final és responsable de totes les decisions del govern. Però insisteixo, la nostra intenció és mirar endavant.
Malgrat aquesta voluntat de no aprofundir en els retrets del passat, al final de l'entrevista posa en dubte el nivell professional dels regidors i assessors del tripartit per justificar l'augment de sou dels actuals. Podeu recuperar l'entrevista en vídeo sencera al tinent d'alcaldia d'Economia, Coneixement i Organització, Carles Bruguerolas, al web www.cugat.cat. Amb ell, Cugat Mèdia obre la sèrie d'entrevistes al plató del mitjà públic, que farem els 13 regidors del govern i els 5 portaveus també dels grups de l'oposició durant aquest curs. En clau internacional, Iran ha ocupat el darrer any portades de diaris, espais informatius i tertúlies de les ràdios. La mort de Mahsa Amini, una jove de 22 anys que va ser detinguda i colpejada fins a la mort per les patrulles de la moral per portar un jihab inadequat, va generar una allau de protestes al país sota el lema Dona, vida i llibertat. No era el primer cop que es produïen accions contra el règim de l'Iran, però l'impacte del cas de la Mahsa va posar el focus en aquest territori. Què ha canviat des de llavors a l'Iran? La sancoatenca d'origen iranià Anita Nasir respon a aquesta pregunta i acosta un Iran més desconegut i eclipsat per la situació política. Nasir, juntament amb altres membres, han constituït l'associació Comunitat Iraniana. Com a l'anterior, també podeu escoltar aquesta entrevista i llegir aquesta entrevista sencera al web www.cugat.cat. I també els expliquem que l'esclat de la violència a la Franja de Gaza després de l'ofensiva del grup armat palestí Hamas i la resposta d'Israel ha deixat més de 2.000 morts, ho sabem, la majoria d'ells civils, un nou episodi del conflicte més complex del món, com defensa el director de l'Institut Català Internacional per la Pau, l'ICIP, el santcugatenc Christian Herbolzheimer. Ho ha dit en una entrevista a Cugat Mèdia, en què defineix l'atac de Hamas com un episodi de violència sense precedents que pot provocar que Israel acabi castigant, diu, el conjunt de la població palestina. Herbolzheimer també recorda que l'estat israelià està cometent crims de guerra i que des de fa anys el govern de Netanyahu s'enorgulleix de violar, diu, els drets humans dels palestins.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Canviem totalment de qüestió amb la idea de crear una empresa de productes innovadors amb la salut, l'ecologia i l'economia com a eixos principals. Els santcugatencs Joan Garriga i Emma Molero van fundar el 2015 iCare You amb Dolors López. El naixement del projecte va comportar un altre, la creació de la primera copa menstrual amb aplicador patentada a escala mundial. 8 anys més tard, l'empresa santcugatenca s'ha convertit en un referent dins del sector de la salut femenina i comercialitza els seus productes de més de 7.000 farmàcies. Entre els objectius hi ha trencar amb els tabús que acompanyen l'ús de la copa menstrual i sensibilitzar sobre els beneficis del seu ús davant d'altres opcions com els tampons o les compreses.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I també els podem explicar que Carme Roca és la nova presidenta de la coordinadora de FAS de Sant Cugat. La santcugatenca, que ja havia estat presidenta de l'entitat, agafa el relleu a Xènia Amorós, que estava en funcions des que va anunciar a finals del curs passat que feia un pas al costat. El principal repte de la nova junta és el copagament als centres públics. Roca ha explicat a Cugat Mèdia que volen estudiar quina és la despesa que les famílies han d'assumir en les escoles públiques de Sant Cugat per tal d'incidir políticament i fer pedagogia. L'escoltem, són declaracions a Cugat Mèdia.
I ens centrarem molt en això, en fer doncs, un tanteig, no, del que ens estem gastant les famílies en l'escola pública aquí a Sant Cugat, i bueno, mirar de fer una mica d'incidència política en aquest sentit i una mica també de pedagogia, no, de que quedi clar que les quotes no són obligatòries, que les assumim voluntàriament.
Pel que fa a la composició de la nova junta, queda de la següent manera. Carme Roca és la presidenta, com dèiem, Carol Alegre, la secretària, Lídia Manguant, la tresorera, i Alba Calvet n'és la vocal. Roca, Alegre i Calvet ja formaven part de l'anterior junta, mentre que Manguant es torna a incorporar a l'entitat després de 2 anys. Més coses en l'octubre. El patrimoni de Sant Cugat revifa i enguany ho fa amb ritme i moviment. Les Jornades Patrimoni Viu, l'activitat local que celebra les Jornades Europees de Patrimoni, desplega a la ciutat un munt de propostes relacionades amb el poder de la dansa, en aquest cas, entre divendres, aquest divendres, 13 d'octubre, i fins diumenge, Sant Cugat proposarà als santcugatencs activitats per a tots els públics, repartides entre el Museu, el Celler Modernista i Torre Negra. L'objectiu de l'edició és redescobrir i celebrar el llegat cultural de la dansa des de diferents visions, destacant les peculiaritats locals que li aporten un valor únic. Una de les activitats més destacades és la sessió inaugural al Celler Modernista, aquest mateix divendres a les 6 de la tarda. Hi haurà un diàleg obert sobre la dansa entre les balladores i investigadores Elisabet Marcos i Mercè Andrés. Aquesta última recomana a tothom, en declaracions de Cugat Mèdia, acostar-s'hi. L'escoltem.
A Sant Cugat ballem molts balls, és molt rica en balls, en danses, però sobretot doncs, en aquestes jornades parlarem del Pagalí Joan, el ball per excel·lència de Sant Cugat, de les sardanes, de les gitanes i també de gent i entitats que fan possible que aquestes danses segueixin vives avui en dia.
Tota la programació es pot consultar al web de l'Ajuntament i a la web de museus. I l'Aplec de la Salut tornarà a omplir l'esplanada davant de l'ermita aquest diumenge en una nova edició d'aquesta tradicional trobada valldureixenca. El programa de la Diada començarà a 9:45 amb la missa, que donarà pas a una sèrie d'activitats per a tots els públics. Les actuacions d'entitats de cultura popular, la visita comentada a l'ermita de la Salut i el concurs de paelles són algunes de les propostes més destacades d'enguany. I encara en clau cultural, l'entitat Fem l'Indi, que es dedica a organitzar balls de swing, celebrarà l'any vinent el seu 10è aniversari amb l'objectiu de recuperar els participants més joves que van perdre per la pandèmia i no deixar de fer ballar la ciutadania de Sant Cugat. Cada tercer diumenge de mes, l'entitat formada per 160 socis organitza una ballada grupal a la plaça de Can Quiteri a les 12 del migdia i durant 2 hores. Aquest diumenge 15 d'octubre serà la primera de la nova temporada i com a novetat incorporaran 30 minuts de blues al final de la sessió. Xavi Arbonés i Àngels Jofré, membres de la Junta de Fem l'Indi, han passat aquesta setmana pel programa Entitats de Cugat Mèdia i han explicat això.
Recuperar els joves, que jo m'ho poso com a repte. Més que recuperar, és tornar a fer activitats...
Prepandèmia, no?
Prepandèmia, que eren pues, participar el dia de la dansa, potser tenim la idea de portar una marching band i poder fer una ballada pels carrers, fer classes obertes, ja no només les classes reglades, sinó muntar alguna classe oberta en una plaça algun dia concret.
I també...
Pels socis, també, que eren coses que es feien i portar el ball al carrers i places, bàsicament.
El swing és una modalitat de jazz originària de Harlem, a Nova York, als Estats Units, que va néixer entre els anys 20 i 30 del segle passat amb la voluntat d'oferir un jazz més animat, com expliquen des de l'entitat. A través d'aquest estil de música van sorgir diversos estils de ball, com el lindy hop, el blues i el balboa, entre d'altres. El moviment estrella del swing és el bouncing. Els santcugatencs trobaran els responsables de Fem l'Indi cada tercer diumenge de mes, com dèiem, a la plaça de Can Quiteria, i es poden adreçar també al correu electrònic femlindisantcugat@gmail.com. I abans d'acabar, en esports. El Sant Cugat Futbol Club continua innovant amb les presentacions espectaculars de temporada i enguany ha optat per una temàtica pirata per simbolitzar el tresor amagat dels valors que representen el club vermell i negre. Després de l'exhibició teatral, amb vaixell i tot, els 850 jugadors i jugadores que formen els 52 equips del club han desfilat aquest dijous en la presentació per la gespa d'una zona esportiva municipal Jaume Tubau plena a vessar, mentre rebien els aplaudiments de les famílies i de l'afició. Durant els parlaments institucionals, el president de l'entitat, Llorenç de Susagna, ha aprofitat per demanar a l'Ajuntament la remodelació del camp de futbol 7, l'estat del qual ha definit com a impropi, no només pel club, sinó també per a la ciutat. La regió d'Esports, Núria Escamilla, ha entomat la reclamació i ha assegurat que posaran fil a l'agulla per aquest proper estiu fer les obres i els treballs pertinents a les instal·lacions. En declaracions a Cugat Mèdia, el president Santa Susagna ha destacat els reptes per aquesta temporada.
Mantenir la línia formativa, educativa i esportiva del club, seguir potenciant el futbol femení. Hem aconseguit un nou equip femení, que ja tenim 180 jugadores. Hem signat també un acord de col·laboració amb la Queens League, amb un equip que és Aniquiladores, que això també ens permet evolucionar, donar notorietat a la ciutat, després treballar, com no, els valors de l'esport, que són molt i són importantíssims. I per últim, definiria doncs, la vessant solidària del club.
I pel que fa a la regidora d'Esports, Núria Escamilla ha volgut destacar l'aposta pel futbol femení del club i ha definit l'entitat com a pionera en aquest aspecte.
El Sant Cu és un referent en esport, en futbol a la ciutat i pioner en aquest sentit en el futbol femení. I això a mi m'enorgulleix perquè ja fa més de 50 anys i això són molts dies quan ara justament està el boom del futbol femení, doncs aquí a Sant Cugat ja es feia des de fa molt temps. En aquest sentit, ens fa molta il·lusió.
De fet, i pel que fa a aquest acord de col·laboració que ha signat amb l'equip de la Queens League Aniquiladores, la presidenta d'aquest equip, l'estreamer andalusa Espe, ha volgut enviar un missatge en forma de vídeo a l'afició excusant la seva absència per la participació del seu equip a les finals de Màlaga. Pel que fa a la part solidària, el club ha recordat que els projectes amb l'ONG Esport Solidari Internacional, amb qui col·laboren des de fa més de 16 anys i recentment han fet un rècord de donacions amb 139 quilos de material esportiu. També ha estat present la presidenta de la Creu Roja de Sant Cugat, Valldoreix Rubí, Rosa Maria Calvo, que recorda del club amb un obsequi, i l'entitat ha explicat de nou el projecte de l'escola de futbol de Boulaumou, al Senegal, que continuarà aquesta temporada de la mà del seu responsable, vinculat també al Sanku, Jaume Garcia. Durant l'acte també s'ha fet entrega d'un obsequi al personatge Sanku d'aquest 2023, que ha estat Marisol Blesa, administrativa del club. I abans d'acabar, us expliquem que comença una nova jornada aquest cap de setmana esportiva pels clubs santcugatencs i en destaquem el debut de l'equip femení del futbol sala Sant Cugat a la divisió d'honor, a la màxima categoria catalana, a la pista del Mataró, aquest dissabte a les 5 de la tarda. Les de Mercè Manel Muñoz afronten el segon curs en aquesta categoria amb l'objectiu de finalitzar a la part alta de la taula. Consulta l'agenda de l'esportiva d'aquest cap de setmana, es pot consultar tota a Cugat Mèdia. I fins aquí l'actualitat. La informació torna als butlletins informatius, aquesta mateixa sintonia, i constantment al web cugat.cat i també a les nostres xarxes socials, al Twitter, Facebook, Instagram, @cugatmedia.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Nova temporada de Cugat Mèdia. Les mirades, les veus, les emocions, els batecs, els vincles. Consulta la programació a www.cugat.cat. Cugat Mèdia. Arribem a tu amb tots els sentits.
Estàs pensant a posar plaques solars a casa teva? Doncs passa't a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada. Experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n a lateulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp al 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
AMB, Metròpolis de Barcelona. Cada mes, els alumnes dels instituts Leonardo da Vinci, el Centre de Formació d'Adults i el Col·legi Pureza de Maria expliquen l'actualitat dels seus centres a Ràdio Sant Cugat.
Els alumnes de primer d'ESO van fer una excursió el 18 d'octubre a un jaciment arqueològic.
Doncs jo vull parlar sobre la inauguració del Punt Lila i el Punt Rainbow.
També ens fan recomanacions.
I el que m'agrada molt d'aquest llibre és que a les pàgines es poden veure els correus.
Ens diuen què els agrada.
A mi m'agrada el Nadal en fred.
Parlaré del que m'agrada que va sobre el meu esplai.
I ens posen al dia amb la música que escolten.
He escollit La gent d'estimo, que és de Oques Grasses.
Quan somrius és Joan Taussà.
No dudaria, Rosario.
Els instituts santcugatencs a Cugat Mèdia. Els dijous a les 10 a Ràdio Sant Cugat i en podcast a cugat.cat i a Ull Crític.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar. Pink Floyd.
Queen.
Bob Dylan.
La música que ha marcat els millors moments de la teva vida a Jukebox de nit.
Els dilluns a les 10 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La cruïlla cultural de Ràdio Sant Cugat.
Avui comencem la cruïlla amb una cançó santcugatenca, santcugatenca. Possiblement el tema local més reconegut. I només sentir-la et ve al cap la ciutat, el monestir. Es tracta del Pagalí Joan. De fet, aquesta casa, Ràdio Sant Cugat, recorda la base del Pagalí Joan a cada jingle de l'emissora. I un dels objectius és mantenir viva una música que en realitat és la banda sonora d'un ball tradicional de la ciutat. De fet, és una de les activitats que mai poden faltar a cada festa major i que és transversal. Balladores, balladors de totes les edats es donen cita a ballar el Pagalí Joan a finals de juny. I avui comença a Sant Cugat el cicle El poder de la dansa. Coneguem la riquesa del patrimoni immaterial de Sant Cugat, emmarcat en les Jornades Europees de Patrimoni amb el lema Patrimoni Viu, i volem saber què persegueixen aquestes iniciatives. Doncs, per exemple, donar-nos que el patrimoni d'ahir també és el d'avui gràcies a les i als guardians del patrimoni. I avui, a Ràdio Sant Cugat, hem convidat a tres guardianes que fa anys que treballen de forma activa amb aquest objectiu. Mercè Andrés, historiadora i balladora de danses tradicionals.
Hola,
bon dia. Benvinguda.
Gràcies.
Clara Llats, professora de l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat.
Bon dia.
I Berta González, tècnica del Museu de Sant Cugat i del Servei de Patrimoni. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Comencem unes jornades de tres dies amb diferents activitats. Berta, crec que ets la responsable de posar de forma genèrica sobre la taula què són aquestes jornades.
A veure, aquestes jornades són, d'una banda, el que són les jornades en si del patrimoni viu, que ja fa una colla d'anys que se celebren a Sant Cugat, que és un seguit d'activitats durant una sèrie de dies que el que pretenen és dinamitzar i difondre el patrimoni, sigui de l'abast que sigui, de Sant Cugat. Aleshores, aquestes jornades pròpies de Sant Cugat, el que fem és fer-les coincidir amb les jornades europees del patrimoni, que són les jornades que des d'Europa es convida a que tots aquells éssers o guardians del patrimoni de tota Europa doncs facin unes activitats especials que, per tenir com més ressò, i aquell dia doncs és com la gran festa europea de, o aquells dies són la gran festa europea del patrimoni. Llavors hi ha gran quantitat d'activitats per tot arreu. I especialment a Catalunya, aquesta vegada doncs coincideixen les dates amb aquest cap de setmana.
Normalment sempre coneixem patrimoni material, però l'immaterial a vegades queda una mica allà enrere, no?
Exacte. Llavors, des d'Europa també ens conviden, ens proposen un tema diferent o un lema diferent per cada any, que precisament Europa ha agafat com a lema, entre cometes, dir-ne el patrimoni viu. Però el patrimoni viu amb el sentit del patrimoni immaterial. És a dir, per explicar-ho molt fàcilment, aquell que no podem tocar. Normalment podem fer sobre monuments, se n'han fet molt sobre el celler, sobre el museu, sobre patrimoni divers, més de pedra, per dir-ho així, entre cometes, també. I aquest any doncs és aquell doncs que no toquem, que és immens, no? Que és una riquesa immensa. És que va des de la gastronomia a la música, a la poesia. Llavors, com que nosaltres ens vam trobar amb aquest repte una mica de dir, és tan gran que per on comencem? I vam decidir doncs acotar i centrar-nos tot amb la dansa, centrar-ho tot amb la dansa. És el fil conductor d'aquest any.
I aquí tenim una experta en dansa tradicional, Mercè.
Experta no sé, no sé si arribem a aquest punt. Però
com a mínim t'hi has dedicat des de ben petita.
Sí, això sí.
Perquè una mica la teva trajectòria, i a més aquí a Sant Cugat, entitats de dansa santcugatenca.
Sí, vaig començar de molt petit a l'Esbart de Sant Cugat, vaig acabar el grup de Mediterrània, i a més amb la meva professió, que és historiadora, també doncs m'ha agradat sempre explorar aquest tot el que és patrimoni, però el patrimoni viu sí que l'he estudiat bastant.
I ara parlem de la dansa com a patrimoni immaterial, sí. D'aquell que sovint no es té en compte, no? Com un patrimoni a cuidar i a fer recerca.
Sí, a més, a veure, partint de la base de la història, és molt complicat investigar sobre aquest patrimoni material, perquè, per exemple, doncs, amb el tema de la dansa, fins que no hi ha un registre en vídeo, és molt complicat saber
l'origen
de la dansa, com es ballava, perquè sí, hi ha registres documentals, però clar, són escassos i són... No sé, o sigui, sabem, per exemple, des de la prehistòria que s'ha ballat, no? Perquè hi ha a les coves hi ha expressions que ens suposem que són de balls. Però clar, d'aquí a saber com es feien aquests balls és molt complicat. Llavors, fins els historiadors, diguéssim que aquí tenim una feina complicada, difícil, però que quan es van trobant cosetes i es van trobant similituds amb altres danses i de més, doncs és també molt...
Molt satisfactori,
entenc,
no? Sí, molt
satisfactori,
exacte.
Perquè
finalment veus que això existia.
O això, no? Comences a veure danses que són molt semblants i penses, ostres, doncs, si són tan semblants, podria ser que aquest fos l'origen o podria ser que vingués. Llavors és... Això és complicat, però a la seva banda també té aquesta part positiva, que quan trobes alguna cosa és com, ostres...
De fet, tu has fet un llibre, has escrit un llibre, sí, parlant d'una dansa tradicional a Sant Cugat.
Sí, d'una dansa tradicional catalana, que és la sardana, per excel·lència també és la dansa tradicional catalana, que té doncs aquest problema de l'origen, que té milions de versions... Jo he intentat acotar una mica les que són més... que podrien ser més verídiques o... I sí, llavors l'he també acotat a la ciutat de Sant Cugat, perquè a més té molta història, des del 1907 que en sabem que hi ha referències documentals fins als nostres dies, que, aquest any és la capitalitat de la sardana i això vol dir que la sardana segueix molt present i molt viva també a la ciutat.
Recordo que fa uns mesos, Mercè, vas venir aquí a l'estudi de Ràdio Sant Cugat just per estrenar la capitalitat de la sardana a Sant Cugat. Per parlar d'aquest llibre, vam coincidir amb diferents persones relacionades amb la sardana a Sant Cugat, de l'entitat sardanista, i va ser una conversa molt interessant, que es pot recuperar a cugat.cat, i ells parlaven d'aquesta visió de la sardana molt diferent a com la veiem avui, no? Que la veiem com una versió, una visió com més per persones jubilades o persones grans, i ells defensaven que quan ells van començar era una dansa, una activitat joves, de joventut, per relacionar-se.
Sí, això passa en bastantes coses antigues, no? Passa que el jovent també és veritat que abans hi havia molt poques coses a fer, això també es va dir, no? I per tant s'agafaven a qualsevol cosa que hi havia, no? Era, pues, hi ha una dansa aquí? Pues vinga, és sardana? Doncs vinga, anem a per ella. Clar, avui en dia hi ha tantíssimes coses, tantíssimes activitats a fer i coses molt més noves que han sortit que, bueno, també és normal que el jovent, no tot, perquè sí que és veritat que segueixen havent-hi competicions de sardanes, potser no es veuen tant aquí a Sant Cugat, però sí que segueix havent-hi jovent ballant sardanes. Però també és veritat que, com que ha sortit que si el hip-hop, que si la zumba, que si el... doncs també és veritat que no, ens anem diversificant. Però això, per exemple, aquí a Sant Cugat passa una mica amb la sardana, que sí, que veus en general gent més gran, però, per exemple, a l'Esbart, el grup Mediterrània, fins i tot ara els Caparrots, que ara s'han apuntat molta gent molt jove, doncs es veu que des de ben petitons ja van ballant danses tradicionals, o sigui que jo crec que en aquest sentit la tradició de la dansa tradicional aquí a Sant Cugat segueix molt present.
Heu ballat al Pedal i Joan, vosaltres, Berta, Clara?
Jo no, malauradament encara no. No, jo no sóc de Sant Cugat i no...
Ho tens pendent?
Ho tinc pendent, sí, està a la llista.
Jo estic exactament en la mateixa posició. El nostre Sant Cugatenca de tota la vida, estic buscant l'oportunitat.
Mercè, tu
sí. Jo sí. Jo diverses vegades. Aquí es diu que no s'és bon Sant Cugatenc fins que no s'ha ballat almenys una vegada al Pagal i Joan.
Sí, i tu almenys una vegada, eh?
Ui, més d'una vegada.
Ja sabeu que ho tenim pendent.
Sí.
Explica'ns una miqueta la història d'aquest ball. A més, aquí a Sant Cugat és un ball com molt, molt d'actualitat, perquè forma part de les nostres festes.
Sí. Doncs és un ball que, com us he dit abans, a l'origen és incert, però se sap que almenys des del segle XVIII ja es balla. Com has dit, molt ben dit, es balla per les festes majors, per Sant Pere, el 29 de juny, i és una dansa de flirteig, com moltes altres tradicionals, que doncs, acostumaven a ser doncs, això el moment oportú per anar a lligar, el que diríem ara, no? En el que és una dansa de ball rodó en parelles, i el noi regalava un vano i un ram a la noia, d'aquí el nom també del ball del vano i el ram. I la melodia, aquí potser la Clara t'estic posant en una mala situació.
Si el Pablo ens posa en segon pla el Pagal i Joan, la música que hem posat al principi del programa, així l'anem, la Clara la va... segurament la tens, d'aquella...
Oh, i tant que sí, la toquem cada any amb tot l'alumnat, és un dels himnes d'aquí a Sant Cugat que no es pot perdre, a l'escola sempre hi ha de ser-hi.
Doncs aquesta melodia, diu la tradició també, no sé si és del tot cert, però diuen que ho taralejaven en el camp, quan feien feines de casa, allà pel segle XIX, no? Mm-hmm. I a poc a poc es va anar convertint en aquest ball. És un ball molt fàcil de ballar, com molts dels balls tradicionals. La gràcia és que ho pugui ballar tothom, i la base és el ball pla, que és una base també molt típica en els balls tradicionals. Si vols, et dic quatre coses així que he trobat i que m'han fet gràcia, simplement.
Sí, segurament ens faran gràcia a nosaltres, evidentment, Mercè.
Bueno, com dèiem, és aquest patrimoni viu també té un hàndicap, que és que va canviant, no és sempre el mateix, no? Llavors, per exemple, he trobat que en Manel Ferrés, que era el director de l'Esbart allà pels anys... per l'any 1930, era director de l'Esbart, i ell mateix va introduir canvis en aquest ball, canvis que ara mateix doncs, ja no sabem, està tan integrat, no?, que ja no sabríem quins són. Però una de les coses que a mi m'ha fet més gràcia és que al 1951 hi ha una pel·lícula feta aquí a Sant Cugat sobre el Pagalí Joan.
L'he vist.
L'has vist?
Boníssima.
És molt bona.
Molt interessant.
Sí.
Sí. Amb la història, una història creada.
Creada no? per Manel Ferrés, que això també és una cosa que és la llegenda del Pagalí Joan. Aquesta llegenda del Pagalí Joan se la va inventar en Manel Ferrés, un home que era molt actiu aquí a Sant Cugat, i en va fer una pel·lícula que es diu Una danza i su leyenda Pagalí Joan.
Però amb les seves escenes i tot, està molt...
Exacte, amb actors de Sant Cugatencs i... que a més, a part de que doncs, al final es veu el ball, no?, com ballen i tot, clar, es veu el Sant Cugat rural, el Sant Cugat dels anys 50.
I t'has fixat si la coreografia continua sent la mateixa, la d'avui?
Jo he vist trossets, no he vist tot el ball sencer, però en els trossets sembla que sí,
que és la mateixa.
Sí.
Doncs la Mercè serà l'encarregada d'obrir, Berta, aquestes jornades, aquesta tarda, a partir de les 6 de la tarda.
Exacte.
Per què ballem i com ballem a Sant Cugat?
Exacte. Bé, volíem fer, com altres anys s'ha fet, una activitat tipus conferència, xerrada, inaugural, per enmarcar-nos una miqueta a nivell de coneixements. I vam, ens feia gràcia allò de parlar de l'origen de la dansa o per què l'ésser humà balla, no? Per què ballem? Aleshores vam pensar de convidar algú relacionat amb el camp de l'antropologia, vam estar indagant i vam trobar una professora de l'Institut del Teatre, que és l'Eli Marcos, que és antropòloga però també és ballarina, bueno, dansaterapeuta i no sé quantes coses més, que ens explica, ens farà 5 cèntims d'aquesta visió antropològica, però de l'evolució de les visions antropològiques. Perquè no vull fer molt spoiler, però ella després agafa un antropòleg que sembla ser que encara és viu i que té una teoria sobre la dansa i el teatre que acaba com desmuntant aquella visió que tenim, no?, del que parlem molt habitualment, de que la dansa té un origen ritual, etcètera, etcètera, no? Més tampoc no puc dir perquè hem d'esperar a que vingui ella i ens ho expliqui. Llavors, aquesta activitat, per no fer-la una conferència, vam decidir de donar-li un caire més de diàleg i per això l'altra part a qui convidem que vingui és la Mercè, la mateixa Mercè, que ens faci aquest apunt sobre, val, i ara, o sigui, de la visió com més global, anem a la visió local. Com es balla a Sant Cugat? Quins balls hi ha? Bueno, com ha anat evolucionant una miqueta el panorama, que ens faci una miqueta el panorama històric i de com queda la cosa avui en dia. I tothom que vingui podrà ficar-hi cullerada, perquè és un debat.
Es podrà ballar...
A nivell intel·lectual.
No, per tant, és una xerrada oberta.
Una xerrada oberta que tothom que vulgui podrà dir-hi la seva, opinar, etcètera, no?
Bueno... Mercè, per què ballem a Sant Cugat? Quins balls fem a Sant Cugat? El Pagalí Joan?
Pagalí Joan se'n parlarà, perquè evidentment és el que dèiem, el ball per excel·lència, però també es parlarà doncs, de les gitanes, les sardanes, evidentment, i a part dels balls, que també són molt importants, es parlarà una miqueta també de qui ha fet possible que aquestes danses
es mantinguin
i les segueixin vives. Les entitats. I persones, com ara doncs, hem comentat en Manel Ferrés, no? Entitats també, doncs, com les que hem dit, com geganters o Escola de Música Tradicional, que també tota aquesta gent, totes aquestes entitats han fet possible que perduri, perquè si no hi ha gent al darrere...
Els guardians del patrimoni.
Els guardians.
Exacte, doncs la cosa es va perdent.
De fet, Clara i Mercè, d'alguna manera... vosaltres ho sou i heu trencat una miqueta, entenc, amb el que altres companys i amics... No sé si ha estat una mica trencant, Mercè, possiblement tu, et miraven de manera estranya per anar a ballar, no anar a ballar aeròbic o jazz, no? I anar a l'esbart...
Mira, no, perquè jo sempre m'he envoltat de gent que era una mica com jo.
Que pensava una mica així.
Sí que és veritat, no? Doncs que quan tu vas a fer balls tradicionals, doncs sí que hi ha un punt de dir per què no estàs fent hip-hop? Bueno, doncs perquè m'agrada, no? Simplement, però també és això, jo ja vinc d'un caire que ja m'agrada la història, que ja... Llavors no era estrany, no era tampoc tan estrany.
I en el teu cas, Clara?
Amb la música passa una miqueta el mateix, però també és veritat que en el concepte de música tradicional, el fet de poder tocar perquè ballin, el fet de poder tocar perquè ballin figures en cercaviles, en el mitja plaça, fins i tot davant de l'església, són moments que et donen una especial... una sensació que en escenari no trobaries. Són moments en què hi haurà molts músics que no hauran vist mai, que no hauran viscut mai. I nosaltres, en el fons, potenciem això, intentem que la gent vegi que tenim molt més a l'abast de poder sortir en cercavila, per exemple, amb alumnat, amb gent que potser no fa tant que toca, i són moments molt bonics perquè estàs formant part de la festa d'una manera diferent. N'hi ha molts que també ballem, per exemple, que ens agrada molt ballar, però és un moment diferent, estem tocant.
També ets balladora de dansa tradicional?
Sí, i a mi m'agrada molt ballar, el que passa que ho faig molt malament, però a mi m'agrada molt i sí, participo en festivals de danses tradicionals.
Quin instrument va ser el teu primer instrument que vas escollir?
Jo sóc violinista. Jo vinc del violí, vaig començar al món clàssic realment, bueno, com gairebé tots els infants que comencem en instruments en escola de música, però de seguida vaig descobrir el món, l'ambient més tradicional, l'ambient més de cultura popular, en què els violins a vegades no estem gaire vistos, però
no,
realment...
No, és el que t'anava a dir.
Però realment hi ha tot un ambient, sobretot de música de pastors, que seria la que es fa amb violins, amb acordions, amb flabiols, que a vegades desapareix una miqueta del marc perquè estem acostumats a veure les gralles acompanyant els gegants, per exemple. Però hi ha tot un àmbit de més instruments, que on hi podríem tenir sacs de gemecs, on hi podríem tenir molts instruments que també són part d'aquest patrimoni, també són part d'aquesta realitat que no hem de perdre.
Sí, amb el sac de gemecs costa, no?, habitualment, perquè no hi ha molta gent que el toqui.
Nosaltres a l'escola tenim classes de sac de gemecs,
sí,
si algú l'interessés.
De l'escola de música
la
tradicional.
La falca l'aprofitarem.
Sempre ho ha volgut mantenir.
Però sí que és un dels instruments en què, doncs, és veritat que hi ha menys demanda perquè no és gaire conegut, no està gaire controlat. Llavors, els infants, fins i tot quan els hi fem mostres d'instruments perquè vegin, doncs, tot el que hi ha en aquest àmbit, no el coneixen, no l'han vist mai, no saben ni què és.
Ara demanarem al Pablo que ens posi un tema que tenim aquí preparat. El posem en primer pla.
Totes tres com una plata. La més petita de totes, d'Alderita, se llamava. D'Alderita, se llamava. Son pare le está diciendo si vol ser la seva imada. No pot ser mon pare rei que la llei de Déu no mana. Que la llei de Déu no mana. Dalderita, Dalderita, d'això seràs castigada. Te'n faré fer una torre i allà t'estaràs tancada.
Això és un goig, anomenat Dalderita. Què és un goig?
Els gojos són la part de la festa vinculada religiosa, la festa més dedicada al patró, al sant, segons la festivitat que estiguem celebrant, que històricament eren la part més popular, en què podia participar més tota la població, perquè eren cançons en què les tonades eren tonades genèriques molt sovint, que s'utilitzaven en més d'una vila, en més d'una festivitat, i per tant la gent del poble se sabien fàcilment des de petits, i era el moment en què podien participar de la festa, era el moment en què podien cantar, molt sovint era el moment en què gent que fins i tot no havien estat a la missa entraven per fer el cant final, i s'ha entès religiosament com una connexió amb el sant, i més popularment ha anat agafant un caire de cançó popular de la festa. Aquí a Sant Cugat sí que no en tenim molts que hagin perdurat fins avui en dia, però trobem altres realitats en el Principat, o sobretot en el País Valencià, també n'hi ha alguns, que s'han arribat a adaptar els gojos a una figura de gojos pagans, en què es fan gojos per elements de la festa o sants inventats, fins i tot.
Des de l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat i Òmnium Cultural heu creat un projecte d'arqueologia musical, anar a buscar papers, anar a buscar doncs, aquests gots que parlen de Sant Madí, entenc.
En tenim de molt santoral. Realment, la idea va ser recercar tot aquell goig que poguéssim trobar vinculat a Sant Cugat, al terme municipal, però vam descobrir que n'hi han moltíssims. Ja tenim els referents realment des de l'Amades, ja deia que en tota la serra de Collserola hi havia més de 200 gojos segur, i clar, aquests números espanten una miqueta. Llavors nosaltres el que vam fer va ser començar a fer recerca. En principi la idea era fer recerca oral, parlar amb gent, però ens va enganxar una pandèmia que ens va enganxar totes. I llavors el fet de poder parlar amb gent se'ns va complicar una miqueta i aquesta recerca s'ha decantat més també per la vessant doncs, això d'arxius, anar a buscar material. El problema que tenim amb els arxius és que el llenguatge musical fins fa 4 dies no era un llenguatge comú que tothom hi tingués accés. I, per tant, aquests documents que trobem no tenen la música.
Tenen, és com tipus poema.
Exacte.
No?
Tens la forma poètica, són... Normalment són edicions en què hi ha il·lustració, en què són papers macos, perquè això es cantava amb el paper sempre. Fins i tot es feien taules de fusta per col·locar-lo i poder-lo cantar amb taula de fusta. I llavors la recerca va, a partir d'aquí, a trobar quines melodies van associades amb aquests gojos. En alguns casos ho hem pogut trobar, en alguns altres s'hauran de fer interpretacions, que aquí sí que ens deixem assessorar per experts.
Una mica de creació musical haureu d'introduir.
Bé, més que creació és adaptar, en base a com està escrit poèticament el goig, es pot interpretar quines tonades podien ser, perquè el fet aquest que fossin comunes ens dona referències de què pot haver-hi. Llavors, sí que en algun potser ens haurem d'inventar alguna cosa, però a la llarga el que ens interessa potser és adaptar aquesta melodia d'aquest altre que sabem que segurament anava per aquí, i llavors no serà la música com a tal d'aquest goig, no podrem afirmar-ho, però sí que sabrem que anava per la línia.
No sé si aquesta és una feina habitual com a músic de música tradicional, el fet d'anar doncs, als arxius, anar a buscar... Clar, no hi ha gravacions, va ser igual que la dansa, Mercè.
Sí.
Per tant...
És més habitual del que sembla, clar. Avui en dia ja potser no ens passa tant, però els últims 50-100 anys que en aquest país s'ha recuperat molta cultura popular, hi ha hagut molta feina d'aquesta. S'ha hagut d'anar a buscar, sobretot, clar, amb la cultura popular que aquí anava molt al voltant de la religió, molts arxius parroquials, moltes seus eclesiàstiques en què hi ha molt material d'aquest musical, perquè dins de l'església sí que trobaven a qui sapigués llegir-ho.
Mm-hmm. Hi havia una dansa?
Els gojos, aquí a Sant Cugat no hem trobat referència de que es ballessin, però sí que hi ha gojos que es ballen. Nosaltres aquí no ho hem sapigut trobar, però tenint la realitat de plecs com els que encara es mantenen de Sant Madí i veient el caràcter que tenen, ens estranyaria molt que no es ballessin en certs moments.
El Pagali Joan no ha tingut lletra mai?
Sí, el Pagali Joan té lletra.
Sí.
Sí. El que et deia abans, no? Els pagesos, sobretot...
La cantaven, sí.
La cantaven. No sé què va vindre abans, si la música, la lletra o el ball. Mm. Però sí que és veritat que té una lletra, té una petita lletra, que després també s'ha anat modificant, adaptant, fins al que existeix avui en dia. Hi havia una crec que eren dos paràgrafs que sí, encara es pot cantar i vull dir, és... Sí. jo voldria com... perquè la Clara ha dit una cosa molt, molt ben dita, que és que...
Ai.
Que és que, no, que és que la... El que és la cultura popular és molt difícil de trobar. Més difícil encara que qualsevol cosa, no? Perquè és que és això. es passa de generació en generació, però no hi ha escrits, no hi ha... I si no vas a la persona que coneix per casualitat, doncs perquè ja té molts anys i ho ha viscut, moltes vegades es perd. I
perquè això no es vivia. Perquè es vivia, no s'escrivia.
Exacte, s'escrivia. I a més, s'escrivia i es vivia i cada dos per tres s'anava canviant i a cada poble s'anava canviant, no? Llavors això també és molt complicat, tant en la música com en la dansa, perquè cada poble s'ho fa a la seva manera, i és molt, molt complicat. Tot el tema popular és molt, molt difícil. Però el bo també és que pots anar a parlar amb gent, que això també és d'una riquesa infinita, parlar amb gent que ha viscut coses que ara no, potser no existeixen. I res, és que m'ha com agradat molt. Mira.
En realitat, Berta, és que no fa tant que la humanitat volem fer perdurar o recuperar el patrimoni, no? I que es mantingui i que arribi al futur. No, no fa tant.
No,
tants
no fa
segles.
Tant. No, no.
En realitat, diria que un segle i mig.
Sí, que comença amb les declaracions no, de protecció del patrimoni, ara no recordo, no? Però com a començaments del segle XX, arrel d'uns incidents a Abu Dhabi o per allà a l'Egipte, no? que en diuen, no? Bueno, aquelles escultures gegants que s'havien de conservar i tal, no? Llavors és, bueno, avui dia és la UNESCO, no? que és la gran guardiana a nivell mundial és la que estableix les grans categories de protecció del patrimoni a nivell internacional i mundial, no?
Anem a fer una mica d'agenda del que ens espera a Sant Cugat aquests tres dies. Comencem pel final. Hem començat per la Mercè, que obre la jornada. Clara, vosaltres tanqueu aquesta jornada. No sé si us posareu a tocar i a cantar aquests gots, sí? Els podem veure en directe?
Diumenge la idea és poder, primer de tot, explicar una miqueta tota la feina que s'ha fet i com s'ha fet. Sobretot també que la gent conegui què són els gojos, de què va tot això, perquè hi ha molta gent que potser és una realitat molt allunyada de la seva. Però també vindrem amb cantaires del cor de polifonia de l'escola i farem unes cantadetes perquè la gent pugui sentir també com sona algun d'aquests gojos d'aquí Sant Cugat.
A més, serà el claustre del monestir, a la una?
Sí, bé, serà a la sala d'audiovisuals del monestir, sí, a la una, diumenge.
Per cert, no ho hem dit, que divendres, després d'aquesta xerrada de la Mercè i de l'Elisabet Marcos, a les 7 dansem al celler.
Exacte. Sorpresa, sorpresa. Suposo que algunes de vosaltres coneixereu el projecte Fem un Museu, que aquest any és la 15a edició que té lloc, i aquest any l'hem fet expressament coincidir amb el tema de la dansa. El Fem un Museu és un projecte que el que pretén és treballar la inclusió de persones a través d'alguna disciplina artística, a través de les arts. Llavors, cada any varia de disciplina artística, i aquest any amb la Lali Mateu, que és una ballarina d'aquí i balladora d'aquí de Sant Cugat, doncs hem creat un espectacle molt xuli, que el farem al celler, també.
Perfecte. I dissabte tenim un convidat que ve del Penedès.
Exacte. De Terres Vendrellanes, un drac. És el drac Espurna, que ve a la Torre Negra. O sigui, el divendres fem activitats al celler, dissabte a la Torre Negra i diumenge al museu. Aleshores, arriba un convidat molt ferotge, que és el drac Espurna, que ve de la vila de Calafell. Ve cavalcat per un senyor medieval amb una armadura del segle XIV, que és ni més ni menys que en Guerau de Palou, que va ser, i aquest és el motiu pel qual ve a la Torre Negra, va ser un dels propietaris o un dels castlans de les famílies que van gestionar, diguéssim, la Torre Negra en el segle XIV.
Torna a casa,
el senyor Guerau de Palou. Llavors li volem fer una bona rebuda, vindran els gegants, el Joan i la Marieta, precisament, els pagesos, a fer-li la rebuda, i vindrà també el boc de Can Bernet per dir, a veure, que aquí també tenim
aquest
una,
és del meu territori.
Sí, sí.
I finalment ballem les danses de Sant Cugat.
Exacte, farem una petita mostra, una petita mostra que durarà una bona estona, amb força entitats d'aquí de Sant Cugat, que ens ensenyaran algunes de les danses que fan, i amb algunes coses podrem provar de fer danses, i podrem provar coses com posar-los un caparrot, Bueno, veure la força i l'energia que tenen els bastoners, que té el grup Mediterrània, els tabalers que ens faran que ens posem taps a les orelles, i no poden faltar els sardanistes.
Mm-hmm. I diumenge, 15 d'octubre, farem un recorregut amb el doctor Jorge Ariza, especialista en art medieval, per parlar dels perills de la dansa i la música a un monestir medieval.
Exacte, exacte.
Per què?
Perquè, home, el monestir és un lloc molt pietós, no? És un lloc que, bueno, religiós, de clausura era en el seu moment. I bé, tenim aquests meravellosos capitells, que també són patrimoni protegit de primer nivell aquí a nivell de Catalunya, i expliquen històries. Llavors, n'hi ha un que ens pot atreure perquè dius, què hi fan uns juglars? Com és que no parla de religió, no? Que hi fan uns juglars i juglaresses, o alguna juglaressa, sembla que hi ha, bueno, tocant i ballant aquí, a dintre del monestir, no? Llavors, el Jorge Ariza, que és un superespecialista habitual de les nostres visites guiades i que, bueno, a molta gent el coneix i saben que en sap molt sobre iconografia medieval, doncs ens aclarirà el perquè, desvetllarà aquest enigma.
Hem de dir que participeu tantes i tantes persones en aquestes jornades a través d'entitats o a través dels vostres noms, bastoners, caparrots, evidentment la coordinadora d'entremesos de cultura popular i tradicional de Sant Cugat, Diables, entitats sardanistes, Escola de Música Tradicional de Sant Cugat, Espurna, que ve de Canadès, de Calafell, el Drac del Castell de Calafell i Geganters de Sant Cugat.
Exacte, moltes entitats que estem supercontents de poder col·laborar tots els guardians i guardianes junts.
Sí, guardians i guardianes per portar el patrimoni de la història a l'actualitat. Mm-hmm. Doncs Mercè Andrés, Clara Yats i Berta González, moltes gràcies per venir a Ràdio Sant Cugat i explicar-nos i contextualitzar aquestes jornades. Ho hem passat molt bé i res, que vagi molt bé aquesta ballada de cap de setmana.
Gràcies a tu.
Gràcies a vosaltres.
Marcha tras muda.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
You know I'm not that kind.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.